Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bon dia, Catalunya. Bon dia, Noelia, Ferran i Quim. Avui tenim dos temes interessants dels que parlar, tenint en compte que hi ha hagut jornada tant de Lliga com de Copa del Rei durant aquesta setmana. Per tant, de què parlarem avui, Noelia?
Doncs avui el Ferran ens portarà els resultats de la 13a jornada de Lliga, que es posa una miqueta més ajustada després de l'empat del València i el Barça. També ens portarà els resultats de la 16a jornada de la Copa del Rei, la tornada. I també farem un repàs ràpid a la Lliga Endesa, al bàsquet, amb el Quim, farà els resultats de la 9a jornada. Després ja parlarem en profunditat, com sempre fem, de la Lliga i de la Copa del Rei.
Aleshores, pel que fa a la Lliga, quins resultats tenim, Ferran?
Sí, aquest cap de setmana s'ha celebrat la 13a jornada de Lliga Santander, que ha deixat els següents resultats: Celta 1, Leganés 1, Alavés 1, Eibar 2, Real Madrid 3, Màlaga 2, Betis 2, Girona 2, Llevant 0, Atlètic de Madrid 5, Deportivo 2, 2 Atlètic de Bilbao, Real Societat 2, Las Palmas 2, Villarreal 2, Sevilla 3, València 1, Barça 1 i Espanyol 1, Getafe 0.
I pel que fa a la Copa?
Pel que fa a la Copa, entre setmanes es va disputar el dimarts i ahir dimecres van disputar la majoria dels partits de tornada dels sencers de final, que van deixar els següents resultats: Màlaga 1, Numancia 1, Leganés 1, Valladolid 0, Llevant 1, Girona 1, Celta 1, Eibar 1, Real Madrid 2, Fuenlabrada 2, Barça 5, Múrcia 0, Sevilla 4, Cartagena 0, Real Societat 2, Lleida 3, Atlètic de Madrid 3, Elx 0, Las Palmas 2, Deportivo 3, Atlètic de Bilbao 1, Formentera 1. Els equips classificats per la següent ronda són el Sevilla, el Barça, Real Madrid, Leganés, Llevant, Celta de Vigo, Atlètic de Madrid, Las Palmas, Numancia i les dues sorpreses, el Lleida, que va eliminar la Real Societat, i el Formentera, que va acabar eliminant l'Atlètic de Bilbao.
Molt bé, marcadors ja coneguts, passem al bàsquet.
Bon dia, Pere. En referència al bàsquet, podem parlar d'un ple de victòria dels equips catalans. El Barça Lassa va guanyar 79-74 a un rival directe com és el València Bàsquet, amb una magistral actuació del pivot francès Kevin Serafin amb 19 punts. Es manté així a una victòria del líder, el Real Madrid. En quant al Morabà d'Andorra, va guanyar contra l'Unicaja de Màlaga per 66-60 punts. Podem destacar l'actuació del pivot serbi Oliver Stevic amb 16 punts de valoració. I per acabar el repàs, el Divina Seguro Joventut va guanyar 76-67 al Delteco Guipúzcoa Bàsquet. Tomás Hielo amb 21 punts va ser el jugador més destacat.
Bon dia una altra vegada, Ferran, Noelia, Quim.
Bon dia.
Després de fer aquest repàs, començarem parlant de la Lliga, amb resultats interessants. Comencem amb el Barça, València 1, Barça 1. Recordem gols de Rodrigo al minut 60 i Jordi Alba al 82 de la segona part, òbviament. Començarem amb la pregunta fàcil de sempre. Com veu veure el partit? Resultat just?
No. Rotundament no, perquè...
Bar.
Ah, exacte. O sigui, 40.000 persones a Mestalla, 40.000 persones que van veure un gol que va entrar un metre, bueno, un pam, i l'àrbitre, que és qui ho havia de veure, no ho va veure. Per tant, per mi el Barça hauria d'haver guanyat aquest partit a nivell més matemàtic, diguéssim. O sigui, van quedar 1-1, però al Barça no li van comptabilitzar un gol que era claríssim.
El còmput global del partit, el Barça va jugar molt bona primera part, o sigui, un Barça molt superior a la primera part, que no va materialitzar doncs les ocasions. I a la segona part també, el Barça va ser superior, menys un tram de partit, crec que va ser l'inici de la segona part, on el València sí que sembla que hi anava, que buscava el partit, però en general sí que és veritat que el Barça hauria de guanyar. Hauria d'haver guanyat i el gol hauria d'haver acabat materialitzant-se, per tant el Barça hauria aconseguit els 3 punts.
Bueno, jo no diré més del que la Noelia, però simplement puntualitzo una coseta, és el que ja hem parlat abans d'entrar aquí, que és que, home, jo realment, més que un error de l'àrbit, és una falta de recursos que té el comitè arbitral. És a dir, no crec que l'àrbit sigui culpa d'ell. És a dir, al cap i a la fi és una sola persona per...
Els jugadors del Barça ho estaven celebrant, els jugadors de la València es van parar, ho va veure tothom, i els tres àrbitres, bueno, dos, podem dir-li...
Jo vull dir, en defensa d'això, del Quim, que diuen que l'àrbitre no ho va veure perquè l'àrbitre de camp no ho va poder veure perquè tenia un defensa que el tapava, que bueno, pot ser, i que el Linier no ho va veure, el de gol, perquè el propi cos del porter li tapava la visió. Creu-t'ho si vols o no, jo no
m'ho crec. Per mi no és una falta de recursos.
Jo no m'ho crec, però és una excusa bona dintre del que cap, perquè podria ser que no ho veiés a línia de gol, però clar... aleshores per què està la línia de gol si no veu aquestes coses, que és per lo que està, és a dir, VAR ja. Yeah.
Recordem que la temporada passada el Barça va anar al Benito Villamarín contra el Betis i també li van anul·lar un gol,
però
no el van comptabilitzar aquest mateix any, no li van comptabilitzar un gol que va entrar també un pam. Aquest gol, a diferència del de Mestalla, no va botar al camp, que dius, encara potser et puc comprar la idea de que no ho has vist, però a Mestalla la pilota bota. O sigui, quan bota la pilota, és visualment, és una eina més que tens per dir, ha entrat o no ha entrat. I tothom ho va veure, menys l'àrbitre. Per mi és una errada molt greu.
El problema no és que tothom ho va veure menys l'àrbit. El problema és que on estava col·locat l'àrbit, on estaven col·locats els jugadors. Un jugador del Barça...
Per això no és falta de recursos. És l'àrbitre que, si realment algú el va tapar, perdona, vull dir, has de fer bé la teva feina.
Jo crec que el problema és, tu estàs dient, estàs suposant que un àrbit que no és un esportista, tal com el jugador, és a dir, estem parlant d'una persona d'uns 30 molts, 40
algú... Esportista d'èlit, diguem-ne.
Sí, és a dir, no és una persona que tingui el mateix físic que, per exemple, un Messi. Li estàs dient que recorri els 100 metres que té el camp perquè ho vegi tot perfecte. A venir 22 jugadors pel mig...
Un àrbitre s'ha de preparar,
Però igualment, sí, sí. És que no és l'àrbitre del camp el que mira això, és l'àrbitre de la línia de gol el que mira això.
Aquest àrbitre és inútil, vale? O sigui,
no, però no hi era, l'àrbitre de...
Pues, van dir que hi era.
El Linier sí. Però el de porteria, l'àrbitre de porteria...
No,
ja
dir...
Home, si està l'àrbitre de porteria i ja no puja el marcador, ja és delicte.
Van dir que hi havia l'àrbitre de línia de gol, que no hi era perquè només hi és a la Champions, suposo. Exacte. Que es van confondre i devien voler dir el Linier. Però el Linier també podria veure-ho, perquè quan la jugada... Exacte. Arriba allà, sí que és veritat que estàs lluny, però ho veus, jo crec, però que ho pots arribar a veure.
El problema és que en directe, i això és una cosa, bueno, que diuen en les escoles d'àrbits i tot, i és veritat, en cas de dubtes sempre has de donar l'opció... que menys, o sigui, la menys perillosa, per si dir-ho, la menys... Bueno, és a dir, en cas de, per exemple...
Clar, si ho tens clar, ho pites. Si no tens clar, no pites.
És a dir, per exemple, que igual que hi ha un defensa i un davanter dintre l'àrea, els dos cauen. En cas de dubtes, sempre es pita falta del davanter. I això se sap sempre. Pues en aquest cas, el mateix, en directe, clar, és molt bonic dir, no? Hòstia, és que jo l'he vist entrar, clar, però és que nosaltres no som imparcials, l'àrbitre ha de ser imparcial,
llavors,
i si no ho veu al 100%...
De què ens queixem? De la posició de l'àrbitre en el gol, dels àrbitres? Ensenyem els àrbitres a posicionar-se, potser?
No, jo puc entendre...
Ensenyem els àrbitres el sentit del joc, vull dir...
El problema no és l'error, o sigui, l'error existeix, o sigui... Sí, sí. Som humans, existeix l'error.
És un error molt clar, per tant...
El problema és que no puguem... després rectificar-ho. O sigui, que no hi hagi una eina que ens digui, ei, no, t'has equivocat, ha entrat. Perquè ja no estic dient VAR que digui si, ha, si són targetes vermelles, grogues, si és falta, si és penal. No,
estem parlant d'un gol.
És un gol, és un ojo de halcón, diguéssim.
Aquí,
que això ja lligues que ja està, saps?
Aquí
I que
aquí
encara
jo.
No arribi...
El problema no és l'àrbitre, si l'àrbitre es pot acudir al Messi, falla penals i falla xuts.
Exacte, l'error existeix.
Ens podem equivocar. I no,
estic d'acord.
I jo no critico, jo el que vull dir és que no critiquem l'àrbitre. L'àrbitre es pot equivocar, igual que s'equivoca molta gent, igual que el Barça...
Passa que és molt breu, aquest error.
Bueno, però el Messi falla penals, també. I jo què sé, i el Suárez ha fallat moltes ocasions aquesta temporada, sol davant del porter o a vegades sense porter. I alguna sí que la vaig dir, ja fa unes quantes setmanes. El problema és que no li podem dir l'àrbitre. Sí, no, jo estic fent campanya per al Càcer, ja ho sé. El que vull dir amb això és que realment l'àrbitre es pot equivocar i li volem posar tota la culpa quan hi ha un sistema que ja s'ha provat i realment funciona
ara.
De poder dir, mira, això és gol. No passa res, àrbitre, tu has fet tota la feina que has pogut fer, però és que ets humà, doncs pots no veure una cosa que...
Sí, és que aquí no estem discutint si l'àrbitre ho pot haver vist o no. Que això cada un pot opinar el que vulgui, però ningú sabrà, perquè vés a saber.
Sí,
el que estem discutint és si és necessari o no, i entrem en el debat de sempre, després de veure això...
Jo no entraré
mai
en el debat,
és que,
vull dir, està claríssim.
No, jo no vull entrar.
Ho estem veient perquè és el Barça ara mateix. Ho estem veient perquè és el Barça i ho estem discutint perquè és el Barça.
No, el Barça
això
va rebre
tota la vida
Noelia,
ha passat.
Noelia, m'he cansat
de tu. Hi ha hagut gols. Gràcies, Caral. Gràcies. Merci, perquè no parava de parlar, vull dir, no em deixava intervenir en el debat.
Totalment, d'acord. Segueix.
Tota la vida ha existit els errors arbitrals i continuarà existint a tercera divisió, a primera regional, a segona regional, a tercera, a primera divisió, a segona. Perquè és innat que una persona s'equivoqui. Uh-huh. Els jugadors s'equivoquen fallant un gol. Suárez el critiquem perquè falla gols, perquè no entra en joc com hauria d'entrar. Coi, doncs un àrbitre, què fem? També un VAR per Suárez, també, que repeteixi la jugada? Jo ho veig de la mateixa manera. Saps?
No és el mateix.
Vale, no,
el
espera,
futbol
espera,
s'entén
deixa,
com
deixa
dos porteries, 11 jugadors per equip i un àrbitre que és el que ha de decidir una norma, que hi ha una norma a complir, ha de decidir, o sigui, no ha de decidir, ha de fer complir la norma del futbol. Vale? Les normes del futbol, no una tele que tinc aquí una càmera, paro el futbol perquè paro de jugar... Sisplau, això és desvirtuar el futbol tal com el coneixem. I jo crec que és innecessari. I continuarà havent errors arbitrals, sí. Inclús amb el VAR també hi haurà errors arbitrals, vale? Però és que és part del joc, doncs és part del joc, vull dir, és part del futbol.
Vale, vale. Ara que has dit això, haig de dir que no estic d'acord en absolut.
Què és avui el futbol?
No, ara em toca a mi, muteja'l, ara em toca a mi, no?
Perdó, muteja'l.
Marketing vota.
Vale. És a dir, ara em toca a mi, ara has d'aguantar.
Vale.
Jo... Entenc el que vols dir, jo ho entenc. El que passa és que jo segueixo pensant i és que és jo per això ja no vull entrar en el debat, com tu dius, perquè és que ja no arribarem a un consens, però jo crec que sí que és necessari, perquè sí que ens fixem en el Barça, perquè és l'equip que seguim, és normal, i on més ho veus és en els partits que mires. Però a mi l'últim exemple que em ve és el que deia la Noelia del Betis, i segur que hi ha altres exemples, com per exemple el... És molt lluny això, us en recordeu d'aquell xut de Lampard que toca el pal, no sé si sabeu
sí.
De quin gol us parlo, d'en Anglaterra.
A la Champions, sí, contra el Barça, no?
No, amb Anglaterra em sembla que era.
Amb el Barça Champions va passar un semblant.
Sí? Doncs xuta amb el pal i entra i no li donen per bo i eliminen Anglaterra. Potser no us en recordeu, però va passar en un Mundial de fa, no sé, del 2010 o així. Allà encara no hi havia el VAR. I va ser un escàndol que allò no es donés per bo, o el control d'Henry amb la mà en França, que després va acabar marcant
Irlanda.
Coses així que jo crec
futbol,
que
també.
Sí, que són part del futbol, que bueno, si l'àrbitre no ho veu és humà, es pot equivocar, òbviament, igual que s'equivoca Suárez, però jo no crec que sigui el mateix que Suárez xuti malament, que això és una cosa per mi, que l'àrbitre no ho vegi bé perquè no ha pogut veure-ho, perquè està en una mala posició, el que sigui. Llavors jo crec que aquí està bé que influeixis com amb el tennis. Una cosa és que Federer la tiri directament al passadís i l'altra, que vagi la línia, no ho pugui veure l'àrbitre perquè va molt ràpida i l'ojo del cor intervingui.
Ah, és a dir, jo estic d'acord amb tu. És a dir, hi ha dos maneres d'interpretar-ho. És a dir, en el futbol, Suárez pot xutar malament, pot fallar un gol o pot marcar-lo. És a dir, és una circumstància. Però que un penal sigui penal o no sigui penal és una evidència. Si una cama toca la cama del Suárez, per exemple, o la pilota va dintre... Se sap, vull dir, es pot demostrar si hi hagués una càmera. En canvi, un xut, no. Per això no ho compararia.
Per mi la diferència està en que en els objectius de tant un jugador com de l'àrbitre. Són diferents objectius. És a dir, l'àrbitre té l'objectiu de fer justícia. Exactament. I el jugador no té cap objectiu de fer justícia. El jugador té l'objectiu de marcar gols pel seu equip. Per tant, evidentment que pot fallar. Però l'àrbitre té un objectiu, per mi, més important, que és intentar ser imparcial, fer justícia, que les normes es segueixin i que es respectin bé. Per tant, s'ha de fer i si... No, on no arriba l'àrbitre, és que no dic substituir-lo, on no arriba l'àrbitre, que arribi el VAR i ja està.
Doncs formem més els àrbitres, potser, fem una formació més.
Jo si els àrbitres estiguessin superben formats i veiessin... Vale, però...
És que potser no caldria el VAR si no estiguessin...
Clar, no, és que si no calgués, per mi perfecte.
Clar, evidentment.
Però cal, perquè ja portem molts anys, no només amb el Barça, sinó amb el Madrid, queixant-nos, i això no se soluciona.
Un partit de futbol són 90 minuts. 90. Ni més ni menys. Afegit si hi ha interrupcions, etc, etc. Cau un jugador, cau una cosa al camp, surt un espontani, hi ha faltes, hi ha no sé què, no sé quantos. Quants minuts realment jugarem al futbol? Sí que s'afegiran, però no s'afegeix un temps real al final del partit. I un partit que jo crec de 90 minuts, els 90 minuts s'haurien de jugar d'alguna manera o d'una altra. Perquè si no estem desvirtuant, el futbol és el que dic sempre. I... Què en dius, Noelia? Vols que
estic, estic d'acord en això, que s'ha de controlar bé el VAR, perquè, o sigui, estic super, super, super d'acord, Ferran, en això, en el que, cuidado com expliquem el VAR, perquè potser els partits es fan pesats, potser no cal mil repeticions per veure les mil jugades que es puguin ocasionar en un partit, i això pot ser que el futbol sigui molt més avorrit o es faci molt més avorrit. Estic super d'acord en això, vale? Però... no crec que el VAR s'apliqui en totes les jugades que puguin fer-se en un partit, simplement en les jugades puntuals o les jugades polèmiques.
Bé, ja està. Deixem-ho aquí. De moment.
No, és que faríem un problema amb això.
Clar, no, de moment ho deixem aquí, tornarà a sortir. Vale. Però abans, tenim un tall d'Ernesto Valverde, Jordi Alba i Andrés Iniesta.
Bueno, ha sido un buen partido con mucha presión en el campo damos por bueno el punto en el sentido ese de que lo hemos intentado y hemos querido ganar. Al final, si no puedes ganar, pues tienes que conformarte con el empate. Es importante en ese tipo de partidos dominar la tensión del partido y luego, sobre todo, no salirte. Yo creo que era una jugada en la que nos podíamos haber descentrado y el equipo ha seguido igual. Y bueno, ellos son un equipo muy fuerte aquí en su casa, como lo están demostrando esta temporada y al final, bueno, nos ha costado, hemos conseguido empatar, vuelvo a decir, hemos querido ir a por la victoria y bueno, yo creo que hemos tenido ahí alguna opción.
Yo creo que hem fet un bon partit, la segona part també ells han metat molt més i bueno, aquí en Mestalla es nota moltíssim l'ambient i al final un punt que bueno, ens deixa una mica a disgust per aquest gol, com tu dius, de Leo, que era un gol claríssim, però bé, bueno, a seguir lluitant, no? Bueno, sempre em dona, està clar que no tinc la definició de Leo, però està clar que sempre em busca i avui m'ha donat un passe molt bo i bueno, he pogut fer un gran gol. ¿No?
Creo que lo ha visto todo el mundo menos quien tenía que verlo. Bueno, son esas cosas que la tecnología salvaría muchos problemas, sobre todo en jugadas tan puntuales como esas, que no hay lugar a dudas si entra o no. No, creo que positivo por el rival, por el campo, por la forma que ha tenido el equipo de jugar y en momentos puntuales cuando ellos han apretado más en la segunda parte, pues el equipo ha sabido también estar, ha sabido reaccionar y seguimos arriba. Queda muchísimo, lo importante es ir teniendo buenas sensaciones y no dejar muchos puntos en el camino.
Bé, acabem d'escoltar Andrés Iniesta, bueno, Jordi Alba i Valverde, com hem dit. Jo crec que coincideixen els tres en que ha sigut un bon punt, al final, per l'estadi que era, pel rival, etc. Esteu d'acord que, és, tot i haver empatat i que hagi sigut de la manera que ha sigut, amb un regust agradolç, és un bon resultat?
Sí, el que deia Valverde, no sobreposar-se a aquesta situació del gol. Anímicament, doncs, veure que has anotat un gol i no t'has sumat al marcador, doncs ha de ser psicològicament, doncs t'ha d'afectar, més a un camp difícil del València, que sempre pateixes, i l'equip es va sobreposar i jo estic totalment d'acord amb Valverde, amb el que diu.
Per...
Digues. Pues és el que vam dir la setmana passada, és a dir, és un partit que s'ha de treure algo. Jugues al camp del segon, tot el que sigui sumar és positiu, és a dir, el València no t'ha retallat punts. I veient com va anar la segona part, jo el donaria bastant per bo aquest empat. És veritat, si el Barça hagués marcat, hagués guanyat, vale, però un cop tret el gol, que bueno, ja no s'hi pot fer res, doncs és un bon punt.
Jo estic d'acord també amb Valverde quan deia que el més important ha sigut sobrepassar-se la cosa negativa de que no pugi al marcador un gol que és legal. A més de que el València s'avanci a la segona meitat, al minut 60. És important el punt perquè, evidentment, el València no retalla punts, no s'acosta, segueix la mateixa distància, i el Barça segueix líder i imbatut a la Lliga. Crec que, malgrat el gol que no ha pujat i tota la pesca, jo crec que és un bon punt i és un bon resultat que treu el Barça en un camp difícil en el qual ja no hi ha d'anar. O sigui, ara el València és qui ha de venir al Camp Nou i tal. Jo crec que el Barça ha tret un bon resultat, evidentment.
Totalment d'acord. Jo crec que és un bon resultat, un empat a un, que ho vam dir la setmana passada, bueno, jo ho vaig dir, no sé si ho veu dir vosaltres també, que per mi un empat era bon resultat, perquè Mestalla és un camp dificilíssim, i jo creia que a partir d'un empat o una victòria, òbviament, era bo. L'important era no perdre perquè no et retallés el segon, i tenint en compte que el Madrid estava clar que, bueno, era bastant evident que guanyaria contra el Màlaga, que després hi parlarem, li va costar més del que semblava. Ara mateix el Barça segueix líder, a 4 punts del segon com estava, havent passat ja per Mestalla, i a 8 del tercer i del quart, que són l'Atlético i el Real Madrid, que ha baixat una posició al Madrid respecte a l'Atlético. És a dir, ara mateix estem a la jornada 13, és veritat, queda moltíssim. No estem a 10 com estàvem, però estem a 8, havent passat per Mestalla, cosa que el Madrid no ha fet, l'Atlético no ha fet, i, per exemple, aquest pròxim partit el Barça juga a casa contra el Celta i el Madrid rep a l'Atlètic de Bilbao, a Sant Mamés.
Llavors no el rep.
No, perdona, l'Atlètic de Bilbao rep el Madrid a Sant Mamés. Aleshores, jo crec que estem en una bona situació i crec, segueixo dient, que si el Madrid guanya el Bernabéu, el Barça guanya el Bernabéu, la Lliga està, per mi, decidida.
A més que seria un cop molt psicològic també contra el Madrid guanyar-lo, no sé si juguen al Bernabéu,
el 23 de desembre al Bernabéu,
a la una del migdia.
Clar, jo estic parlant de que arriba allà amb aquests 8 punts de diferència, amb aquests 8 punts o més, òbviament, si
pot ser. Si empates o si guanyes un cop psicològic, molt dur pel
guanyar,
Madrid.
Clar, guanyar és que el deixes a 11.
O fins i tot empatar.
A 11, a la jornada 17 o 18, no sé quina és. Clar, queda una volta, però són 11 punts, han de venir ells aquí. Dos partits més tard, ells van a Mestalla, la primera o segona jornada de la segona volta. Clar, ho tindria molt complicat el Madrid.
Per mi, com comentaves també, que aquesta jornada el Barça juga contra el Celta a casa, per mi no és un partit complicat el del Madrid a Sant Mamés, perquè l'Atlètic no està fent una bona temporada.
Però és un equip que normalment
per història
costa, clar.
Vale, sí.
És un camp hostil.
Per història t'ho compro. Sí. Però
per història, no per aquest any, però per història és un camp on el Madrid pot punxar.
El Barça li va costar guanyar.
Però
no, havia empatat amb el Fuenlabrada del Madrid.
Sí, teniu raó, teniu raó. A priori és un camp difícil, però jo crec que el Madrid no perdrà punts a Sant Mamés. Per tant, bueno, contem. Però sí que estic d'acord en el que diu el Pere, que si arribem al Bernabéu, o si el Barça arriba al Bernabéu, amb aquests 8 punts o més, si pot ser, passa que jo crec que d'aquí al 23 de desembre suposo que arribaran amb aquests 8 punts, que ja és una bona, molt bona distància, vull dir, ojo, el Barça ho ha d'aprofitar per fer un cop a la Lliga i mig sentenciar-la. Encara que estiguem al desembre, si el Barça es posa a 11 punts, jo crec que el Madrid pot deixar de ser un candidat a la Lliga, tot i que hi ha molta gent que diu que no, que crec que tu també mateix, Pere, deies que el Madrid el veus més candidat inclús que el València, que està segon ara mateix.
Sí, jo segueixo pensant.
Per mi, si el Barça guanya el Bernabéu i es posa a 11, aviam com arriba el València també a aquella jornada de Lliga, però per mi serà cosa de Barça i València. També és veritat que el València no crec que estigui que aguanti el ritme fins al final. Jo estic d'acord en això. Però per mi el Madrid començarà a ser un equip que no és candidat. Començarà a ser, que encara ho és per mi.
Jo crec que esteu infravalorant molt a l'Atlètic. És a dir,
l'Atlètic jo no, jo dic que pot
aquesta guanyar temporada, sí.
Jo és que us no sé, veig que estem mirant molt els números, és a dir, que l'Atlètic aquesta temporada està malament, que l'Atlètic no està on hauria d'estar. Aviam, realment, Sant Mamés, al Madrid li pot fer molt mal. És a dir, ja per l'estadi, per l'ambient que hi pot haver, tal com es pot tancar l'Atlètic... Tal i com està, home, tal i com està el Madrid ara, si sali a la primera part li costa marcar, és un partit trabat, un partit dur on els, bueno, on els Iscos, on els Asensios no poden fer el seu joc, compte, perquè la segona part l'Atlètic se't tanca, et fa un empat.
Un incís, és veritat que l'Atlètic no és el de tres temporades perquè Valverde ha marxat, està al Barça. Però també és veritat que el Madrid no és el de tres temporades, està quart a la Lliga. És molt raro a la jornada 13 el Madrid quart, empatat amb el tercer, però està quart. I també és cert que Cristiano segueix sense estar. Porta dos gols a la Lliga. Aquest últim el va fer l'altre dia de penal i va fallar-lo, va marcar el rebot. És a dir, Cristiano no està, no se l'espera. I l'Atlètic de Bilbao sí que és cert que per números aquest any no està tan bé, però és un camp hostil i el Madrid d'aquest any també i pot perdre perfectament, i jo crec que fins i tot si troba un Atlètic que pressiona perquè contra el Real Madrid es creixen segur, poden inclús rebre un carro. Si el Madrid no està atent, poden tranquil·lament marxar amb un 3-0. Si no està atent, recordem que ve d'empatar 2-2 contra el Fuenlabrada, que el Madrid no està, que és veritat que no juguen els titulars, però no està fent un bon any, una bona temporada de moment.
És la dinàmica. És a dir,
per molt que
a la Copa jugui amb els suplents i empatis, és indiferent. És a dir, si l'equip va bé,
exacte,
anirà bé, és un segon a bé, no necessites tenir el Ronaldo.
I el Barça 5-0 i amb la gorra.
Clar, l'any passat, és el que dèiem, dinàmica és el que dius tu, Quim, per defensar més la teva teoria. L'any passat al Madrid, doncs dèiem això de la segona unitat, de jugadors que pujaven de la pedrera, del Madrid Castilla, jugadors que entraven a la dinàmica de l'equip, que anava bé. Aquest any estan entrant jugadors del Castilla, jugadors repescats d'altres lligues com Mayoral, com bueno, altres jugadors, i no estan funcionant, no estan acabant de funcionar tal com funcionaves l'any passat.
Els típics jugadors, com per exemple el Carvajal,
exacte,
en el seu moment, que venia d'una altra lliga, exacte, repescat...
Pues, i bueno, funcionaven. La dinàmica.
Aquest any no funcionen.
I aquest any no funcionen. Doncs això, són dinàmiques, una dinàmica molt negativa que té el Madrid, però també en contra, doncs, contraprestació, no, de l'Atlètic Club, que també arriba en una dinàmica molt negativa, està 14-16 a la Lliga. Vull dir, l'Atlètic veure-la aquí és tremendo.
És raro.
És molt, molt raro.
Aprofitem per parlar del Madrid-Màlaga, ja que estem parlant del Madrid. El Madrid va fer un partit molt dolent. És a dir, anava empatant a dos fins al minut 76, que va marcar Cristiano de penal. És a dir,
El segon intent.
Podia haver empatat el Bernabéu contra el Màlaga, que bueno, ja porta una mala ratxa, però que ara torno a preguntar. El Madrid està en crisi? Ho vaig preguntar fa com 4 setmanes i em vau dir, no, és molt d'hora. Jo deia, a veure, crisi és molt fort, però sí que passa alguna cosa. Després de 4 setmanes que Cristiano porti 2 gols a la Lliga, que vagi quart al Madrid, a 8 punts del Barça, està en crisi el Madrid, sí o no?
Jo començo a pensar que una mica sí.
Ara, no? Ara sí.
Començo a pensar-ho.
És que jo el que veig és que el Madrid, quan juga contra un equip gran, perd. Quan juga contra un equip que li juga la pilota, t'empata...
Guanya, però...
O t'empata. Abans et guanyava, però ara t'empata. I contra el Màlaga ha guanyat, però justíssim, perquè el Màlaga no te la juga directament.
El Màlaga li ha remuntat. A l'1-0 li va remuntar, el sí. 2-1 li ha remuntat...
El Fuenlabrada,
sí, sí,
anava 2-2, van quedar...
I el Fuenlabrada es va posar 0-1,
0-1.
Quan l'eliminatòria estava 0-2.
Sí, sí. I
després va fer un pal.
I de la segona part, pal del Fuenlabrada,
exacte,
que hauria sigut l'empat a l'eliminatòria.
Que hauria sigut l'empat a l'eliminatòria. I el Fuenlabrada fent més ocasions que el Madrid a la primera part.
Sí, sí. És que és això, el Madrid
no està. Encara que juguis amb el segon.
El Bernabéu.
És que és això.
Encara que juguis amb els suplents,
no està.
Ahir el Barça va jugar amb els suplents i va fer un 5-0.
Sí, és que ahir el Barça va jugar molt bé.
Sí, sí.
Una dada per aportar, el Madrid porta en Lliga 25 gols i el Barça el supera per 9 gols. Vull dir, és una
xifra... I n'ha encaixat 11.
I el Barça què, 2-3?
5. 5 perquè contra el Mestalla van encaixar un també.
Són dades significatives per la que ha de ser el Madrid que presumia de tenir... una de les millors davanteres del món, amb Bale, amb Benzema i Ronaldo.
En aquest partit van marcar Benzema, Casemiro i Ronaldo. Casemiro porta més gols que Cristiano, porta 3 a la Lliga.
Sí,
i Benzema ara porta un parell de partits, sense comptar aquest últim, de la Copa del Rei, que ha marcat, va marcar en aquest últim partit, i l'anterior, em sembla, parlo de memòria, que també va marcar, però a part d'això, no se'l veu tampoc a Benzema, no està ni Benzema ni Cristiano, i Bale està lesionat. Quina és la davantera del Madrid? No existeix.
Bale va tornar ahir.
Bueno, ha estat lesionat fins ara.
Sí, però bueno, que és veritat, sí, aviam que dura. Però sí que és veritat que la temporada del Madrid era prometedora al màxim.
Sí, semblava que anés a guanyar el
sextete. Semblava que ho anés a guanyar tot després de l'eliminatòria de Copa de
Supercopa
d'Espanya contra el Barça.
I la Supercopa d'Europa.
Que evidentment es van veure les forces diferenciades. Llavors vèiem una temporada prometedora pel Madrid i una temporada nefasta pel Barça. I mira com ha sigut ara, mira com estem.
Al
revés del que ens pensàvem.
A dir al principi que un equip estaria a 8 punts i dius el Real Madrid, no el Barça.
Exacte.
Jo és que el que m'estic fixant és que el Madrid, d'estadístiques golejadores, té els números de la Real Societat, del Betis, del Celta. És a dir, té uns números de zona mitja. És a dir, que la Real Societat porta més gols que el Madrid. La Real Societat ara mateix està fora d'Europa.
En aquesta línia del que hi ha
el Celta, un menys.
Sí, no, que està, i el Celta no crec que s'hagi gastat tants milions com el Madrid en...
No, i el Leganés,
no, ja et dic que
i el Leganés ha encaixat un gol més que el Madrid.
Tornant a això que diu el Quim, i recuperant les declaracions de Ronaldo que va fer després d'un partit en calent, creieu que el Madrid té pitjor plantilla que l'any passat?
Jo crec que sí.
Creieu?
Jo crec que sí, bona pregunta, perquè ha marxat Morata, que per mi era un suplent de luxe. També és normal que hagi marxat.
Per mi era un titular de luxe.
Sí, bueno, titular. Per mi hauria sigut titular per davant de Benzema, però en el Madrid era suplent de luxe. Ha marxat James, que sí que és veritat que no li donaven protagonisme, però era un suplent de luxe, també.
Són jugadors que aquest any haguessin potser haguessin rendit.
Pepe, que podem dir molt de Pepe, però era un suplent també que estava molt bé. Quan no estava Varane, doncs posaves a Pepe.
Un central que compleix.
Exacte, un central que compleix. Modric i Kroos han baixat el nivell. Cristiano, estrepitosament. És veritat que al principi de temporada de l'any passat de Cristiano va ser horrorós, també. No tant com aquest, però horrorós, que va baixar molt. I al final ho va recuperar amb la final, bueno, amb la Champions, etc. Aquest any és horrorós, l'inici que està fent, el pitjor de tots. Benzema també horrorós, Bale està lesionat, Isco... és el, per mi està un nivell excel·lent, però és l'únic, perquè ja he dit que Modric i Kroos estan fatal, i a part d'això, Asensio, que l'any passat estava imperial, sembla que anés a ser la pròxima pilota d'or, aquest any no juga pràcticament, i quan el posen tampoc fa res a destacar.
Jo crec que el Madrid ha perdut peces molt importants...
I Keylor lesionat.
Keylor lesionat, sí, totalment. Jo crec que ha perdut peces importants i no s'ha reforçat de la mateixa manera. Mm. Ha portat Ceballos,
jo crec que han portat jugadors per reforçar una plantilla que ja era perfecta, perquè és que no necessitava retocs.
Sí, no necessitava...
El que necessitava era no vendre, òbviament ho has de fer, perquè Morata no es vol quedar, és normal.
Exacte.
Però jo crec que ho han fet bé, el que passa és que Zidane no ho està gestionant bé, perquè... tens un equipàs, el mateix que l'any passat, excepte alguna peça, però jo em nego a creure que sense Morata ni James el Madrid hagi fet aquest baixón.
Exacte.
El que dèiem de Zidane l'any passat, que sabia gestionar o que li recolzàvem, que sabia gestionar una plantilla, doncs aquest any no ho està sabent fer. Potser pel tipus de jugadors que té, perquè l'any passat recordem que eren jugadors bons, o sigui, tenies un James, com hem dit abans, tenies un Morata, tenies un Pepe, jugadors que... la majoria d'equips d'Europa salien titulars, vull dir. Però tampoc...
El Bayern de Múnich
és... El Bayern de Múnich és James. Pepe, bueno, sé que ha baixat el nivell, està al Besiktas i tal. També és titular.
O Morata al Chelsea.
Morata al Chelsea. Sí, fins i tot va prescindir de Mariano. Mariano, que està a l'Olímpic de Lyon i que s'està sortint, porta més gols. L'altre dia vaig llegir una dada que porta més gols a la davantera de l'Olímpic de Lyon.
Te la vaig dir jo, no ho vas llegir.
Doncs tu. I del PSG.
Ho vaig dir aquí. Més que porta més gols que la del PSG.
Doncs per això és significatiu que hagin deixat escapar aquests jugadors. I bueno, doncs es torna una situació Zidane que no sap potser gestionar, doncs, aquest tipus de jugador. Més jugadors on sí que hi ha... tenen assolit que seran suplents, jugadors que tenen un altre perfil dels que tenia fins ara. Potser aquí se li escapa una miqueta Zidane.
Sí, no, i a part el mal rotllo, ara et deixo, a part el mal rotllo aquest que hi ha entre Cristiano i Ramos, perquè Cristiano ha dit això, Ramos no està d'acord, Cristiano no està al nivell que està, i això el Madrid jo crec que és lo principal. Si Cristiano no hi és, clar, falta molta cosa. Jo crec que Cristiano és... O Modric, si Modric tampoc està. Si Modric no està fi, Cristiano no hi és directament, perquè no rep pilotes de ningú. I si Benzema no hi és, que també l'ajuda molt. És que són un cúmul de coses. Jo crec que s'ha ajuntat tot. Tota la bona sort que ha tingut se li ha transformat en dolenta. Ja no li surt res bé. És igual el que faci, el que abans entrava, ara ja no entra, ara el pal i fora. I el que abans els altres fallaven, ara en el 93, com el Betis, et marca l'últim minut. Coses així.
O partits apretats contra equips que has de guanyar, com Betis, l'altre dia el Màlaga...
Al final, ara ja no marques.
I ara ja no marques. Doncs això no ho té aquest any. No té l'èpica que te diuen, exacte, de Ramos, exacte, no ho té. De fer el cul que dèiem.
A mi el que em sorprèn és aquest canvi d'estar superbé a estar supermalament, perquè has anat com molt de cop. Sí que és veritat que al principi de temporada hi havia, ha tingut moltes lesions, Benzema, Bale, bueno, unes quantes, però em sobta molt d'estar molt alt a estar molt baix.
Sí, no ha sigut gradual, com el Barça de Guardiola, que va guanyar la Champions, exacte, l'any següent va acabar de fer el sextete, que bueno, això és una altra història ja, però... I després l'any següent, bueno, l'any següent va guanyar la Champions un altre cop, però després el següent et va guanyar la Lliga i ja està. I va anar baixant, i el següent any amb Tito una altra Lliga, però bueno, va ser com més gradual.
Jo crec que això ha sigut d'agost a setembre.
Això ha sigut de dos Champions, que sembla que no guanyis ni Lliga, ni Copa del Rei, ni... Bueno, ja veurem la Champions.
Però bueno, ja veurem
perquè també, després en la Champions te la guanyen.
Sí.
No, jo crec que és una mica de la filosofia que ha portat el Zidane. Una mica en el sentit del curt plaç, que ja ho vam comentar fa unes setmanes. És a dir, Zidane el que realment ha fet amb alguns jugadors és exprimir-los al màxim per treure tot el rendiment que haurien de treure, i ara pues, està veient que això no ho pots mantenir diverses temporades. És una mica com va fer el Mourinho, amb la diferència que Mourinho semblava el dolent, i el Zidane, com a roda de premsa, no diu res, calla, fa comentaris, no? Pues bastant ben educats, i és una mica pues, el que de moment sembla que estigui passant. O sigui, el que no pot ser és que jugadors suplents, no? Que el Madrid no està pintant res, ara ho estiguin fent molt bé. Què vol dir? Que quan estan a Madrid no estan motivats. Estaven a la banqueta dient, hòstia, és que estoy aquí sin hacer nada, i ara que soy titular, pues em creixo. O jugadors titulars que han estat molt bé dos temporades que no estan anat a retirar-se, no? Com Benzema, com el mateix l'Asensio, anava a dir l'Isco, no, l'Isco està bé. Pues són jugadors que realment, doncs, ostres, potser és una dinàmica que estan entrant en unes dinàmiques que no són les millors. No? En això potser ho compararia una mica amb Mourinho, fins i tot amb Rijkaard, en el cas del Barça. Jugadors que estaven amunt...
Bueno, l'últim any del Rijkaard, sí, que va ser una debacle.
Clar.
Sí, totalment.
Pot ser que sigui perquè hi hagi algun jugador de pes en el vestuari del Madrid o que hagi marxat. Potser algun dels que ha marxat és el que portava el pes del vestuari.
És que
o algun dels d'ara ha desconnectat.
El que està clar és que és culpa de l'entrenador, perquè has posat un molt bon exemple. De Rijkaard, l'últim any, vam passar de la Champions a un últim any on Eto'o no estava, Ronaldinho tampoc, Henry va arribar però no estava fent res, i va arribar Guardiola.
I els
va fer fora a Ronaldinho, però Eto'o un altre cop a tope, Henry un altre cop a tope, Xavi, Iniesta, i increïble, va fer un canvi l'equip.
No sé si te'n recordes, que és perquè se'n va anar el Tencate, que era el segon entrenador,
sí,
va ser anar-se'n ell, i el Barça va baixar el de Rijkaard. Que Rijkaard era molt bo tàcticament, de filosofia i tot, però el que posava la madura era l'altre.
Sí, potser.
Pot ser?
Sí. És una teoria que no cal... O sigui, que pot ser factible, evidentment.
Això realment no ho sabem. Tampoc crec que no estudiem tant al Madrid com en el Barça, però això s'hauria d'estar mirant. Sobretot les reaccions que tenen els jugadors al camp, a la banqueta, això influeix molt. És a dir, quan un equip està bé, es nota molt sobretot a la banqueta. Quan marca un gol, quan hi ha una falta, com els jugadors s'aixequen...
Clar.
I al Madrid, doncs, el poc que he vist ha estat jugadors a la banqueta com... Bueno,
no, marca algú i Cristiano no ho celebra.
Sí,
clar, exacte. No. Això són detalls que ostres, que pot ser que sigui.
De la mateixa manera, potser al Barça li hauria d'haver afectat també la marxa de Neymar, però jo crec que ha vingut un Valverde que ho ha contrarrestat molt bé i potser no s'ha vist un Barça més... Bueno, els primers partits estava més desanimat, diguéssim, no? Es notava que havia perdut una peça molt important. Però ho ha sabut Valverde, jo crec que ho ha sabut contrarrestar molt bé.
Però aquí entra que el Barça té una filosofia, per molt que en els últims anys no sigui tant, però té una filosofia de cantera. És a dir, els pesos importants segueixen estant. Busquets, Piqué, Iniesta... Tots aquests jugadors encara hi són. Les baixes més importants que van tenir són la d'Alves, que ja va temps que va marxar, i potser sí que la de Neymar. Però realment Neymar, a l'haver portat un jugador de la casa com és Deulofeu, que no sé quin a dintre del
Barça que pot ahir, fer. Després en parlem, però...
No. No estic parlant del camp.
És que a mi mai m'ha agradat.
No estic parlant dintre del camp, estic parlant fora del camp.
No, ja.
És a dir, has tret... una diva.
Jo crec que Deulofeu sigui una de les peces del vestuari.
No,
que...
però és de la cantera, i això sempre influeix.
Sí, no, però igualment no crec que... Sí que tens raó que poder ser de la cantera, però no crec que tampoc tingui un paper important, perquè la forma que sembla que té de ser, no crec que tampoc aporti gaire al vestuari.
Tornem a dir el mateix, no? El que lloàvem del Madrid, del Zidane l'any passat, que era un bon gestionador... Doncs aquest any ho estem dient de Valverde, no? Que és un bon gestionador i que ha hagut de fer front a la marxa de Neymar i a diferents temes del context del Barça, pues. No ens trobàvem.
No, home, això també, bueno, diré que cada dia m'agrada més en Umtiti. Cada vegada el veig més detalls seus de Puyol.
Com és que Umtiti a mi m'encanta, és una passada.
És a dir, tal com és el seu caràcter al camp, tal i com 22, està posat...
22-23 anys té, no?
23.
23. És molt jove i té molta projecció.
No, perdó, sí, sí. Té 24.
24 ja?
Sí, té la meva edat.
És increïble el bo que és Umtiti.
La personalitat que té sobre el camp, sí, sí, la sortida de pilotes, que ho té tot, és un central pel Barça.
Bueno, realment, són jugadors d'aquests, no? Que realment potser no tenen molt nom, perquè clar, tu fitxes a Umtiti i no és allò, ostres, que hem fitxat el... No,
des de Madrid se'n reien, vull dir, Umtiti...
Sí, no? Clar, realment, sempre al Barça sonaven noms com els centrals del PSG, no? El David Luiz i l'altre...
Thiago Silva.
El Thiago Silva. Mm-hmm. Sonaven, bueno, molts noms i realment vas acabar fitxant un jugador de
23 anys. Els centrals que estan en equips grans, sí. I vull dir, va arribar un central de l'Olímpic de Lyon, Umtiti, que, bueno, doncs a veure què fa, a veure què fa... I s'ha consolidat com a titular.
S'ha adaptat molt bé.
Però és com quan el Madrid va fitxar Varane. No el coneixia ningú, a Varane.
No, però
Varane va fitxar amb 17 anys.
Sí, era molt jovenet.
Bueno, però no tenia nom. Sí. En aquest sentit estem parlant de que no tenia nom.
Sí, no tenia nom, per tant, i són fitxatges
i que s'ha consolidat com a central del Madrid.
I
és molt bo. És molt ràpid.
Varane, sí, Varane a llarg plaç sí que ha rendit bé. Clar, quan tu fitxes un tio de 17 anys, doncs està clar que els primers dos anys no esperes que sigui el titularíssim. Però sí, és una comparació. El problema de Varane és que el pobre és de vidre.
Sí, sí,
és
sí.
L'únic problema que té.
Sí, sí. Umtiti en aquest sentit no sembla que sigui massa de vidre.
No,
eh?
No, justament una mica al contrari.
Bé, doncs, després de parlar de la Lliga, passem a la Copa del Rei. Bé, abans ens ha fet el repàs el Ferran dels partits que van tenir lloc ahir dimecres. Destacar...
Sí, digues. Apuntar, sí? Que la jornada de la ronda d'aquestes setzenes de final es completa avui amb 5 partits. Si m'has deixat recordar.
Endavant.
A la Vés Getafe, Reial Club Deportiu Espanyol Tenerife, Villarreal Ponferradina, València Saragossa i Betis Cádiz.
Bé, doncs, ara sí, repàs totalment fet i recordar, sobretot, bueno, més que recordar, destacar el Barça 5, Múrcia 0, un partit on jo crec que va destacar, per mi, això és personal, Busquets, Oriol Busquets, que em va agradar molt, el vaig votar com a jugador del partit, i a part d'Oriol Busquets, Aleix Vidal també, i Paco Alcácer, que trobo que va fer un molt bon partit, la veritat. No sé si esteu d'acord, però considero que el Barça, sobretot també... He dit aquests tres, però Semedo també crec que va fer un partidàs i, per exemple, nota negativa, Deulofeu crec que va suspendre, que és l'únic per mi, que va suspendre, no li va sortir res, inclús va intentar alguna cosa que no venia gaire a compte, va intentar una cua de vaca, i fins i tot en un moment, i que se li va anar fora directament, i... Crec que va ser un partit en global molt bo, que el Barça va guanyar 5-0, on Denis Suárez també va fer un molt bon partit. Cilesen no va aparèixer, per tant no el punto.
Pobre Cilesen.
Pobre, però que Deulofeu jo crec que va donar la nota negativa.
Per mi el jugador del partit va ser Denis Suárez. Jo crec que va ser una mica el líder de l'equip, el que va proposar joc, va donar assistències, va marcar un gol que per mi té una definició tècnica molt... molt clau, perquè controla amb l'exterior del dret i remata amb l'esquerra. I aquí es demostra una mica la qualitat que té Denis Suárez. Per mi va ser, crec, el jugador del partit.
Sí, jo crec que es va reivindicar. Portava molts dies desconnectat de l'equip, que deia, ostres, Denis Suárez que no entra, que no... O com ara entrava uns pocs minuts o feia poques coses. I va dir, mira, és Copa, jugo a titular, tinc l'oportunitat de jugar 90 minuts, vaig dir al míster que em toca rendir. Ja, aquí està.
La pregunta és si Valverde compta amb Denis Suárez o de quina manera compta. Crec que ha jugat dos partits de titular només de tota la temporada. És el... Per davant hi ha el centre del camp, hi ha Busquets, Iniesta, Rakitic, Paulinho, André Gómez. Vull dir, és un jugador que està apareixent molt poc durant la temporada i que pel Valverde no hi compta gaire.
Jo crec que hi compta poc, però que comptarà més a la llarga. És a dir, André Gómez, jo espero que se n'acabi donant, perquè a mi no m'agrada, que se n'acabi donant que l'ha de vendre.
Algú li agrada? És la pregunta.
No, vale, no, crec que no.
Vale, doncs res, donaré el contrari, a mi m'agrada.
Sí o no?
No tinc arguments, però per donar la contrària diré que...
Avui et quedes sense esmorzar, Quim.
Sí. Hòstia, no, és molt dolent.
A veure, important. Vull dir dues coses. La primera, jo crec que poder no, però jo crec que quan vegi que André Gómez no acaba de ser el que volia, Denis Suárez passarà per davant, Paulinho i Busquets no són de la mateixa posició, per tant, no els conto, i després queda Iniesta i Rakitic, que pot jugar en aquests dos llocs, inclús d'extrem.
I Rafinha.
Bueno, sí, bueno, vale, si no el comptava, perquè està lesionat ja n'hi comptava.
I, perdó, sí, Sergi Roberto, que es va incorporar ahir també.
I Sergi Roberto, però també és veritat que Sergi Roberto l'utilitza més de lateral dret. Però bueno, comptant Iniesta i Rakitic, que són els dos titulars, jo crec que aquesta temporada anirà tenint minuts, i si ho fa bé, jo crec que la següent pot ser titular. De fet, és un jugador que veig capaç d'arribar a ser titular en el Barça. Jo aquest any l'estic veient molt bé. Els minuts que té, a mi m'agrada molt el que està fent. Reparteix amb criteri, dribla molt bé, no fa passades tontes, a molta distància, però té una mica de la distribució que tenia Xavi, enteneu-me, que sap moure el joc i ser, bueno, com m'ha dit la Noelia, que és el que mou el joc i el que distribueix.
I si, si fuite Chemo Coutinho, quin paper quedarà?
Jo crec que si es fitxa
Coutinho... És que aquí anava jo. Clar, o sigui, Denis no és un dels jugadors si que al gener pot ser...
Sí, però si es fitxa Coutinho, també és veritat que el Barça, molts cops, quan juga contra equips grans, el Barça juga amb un 4-4-2, amb Paulinho i Busquets de doble pivot. Si juga contra equips petits, amb un 4-3-3, amb el trident davant. El trident, quan està Dembélé o Deulofeu o qui sigui. Si es fitxa Coutinho i es juga contra equips grans i es juga amb un, per exemple, Busquets, Rakitic, Coutinho i Denis Suárez, podria ser. Comptant que Iniesta no juga sempre. Comptant. O sigui, podria seguir tenint minuts, perquè Valverde li podria fer un hueco. Jo no el vendria, a mi m'agrada Denis Suárez. I és molt jove.
Jo crec que Denis Suárez té un mirall molt bon que fixar-se, que és el Sergi Roberto. És a dir, ara per mateix, exemple, Denis Suárez està molt fora de la rotació, com Sergi Roberto estava fa unes temporades. Ha d'entendre que ha de competir quan li donen les oportunitats, entrenar i, sobretot, no deixar ni una oportunitat per fer. És a dir, Sergi Roberto li van dir posa't de lateral i allà es va quedar. I ara tothom el veu com a lateral, quan en veritat era un migcampista que jugava 10 partits per temporada. Doncs Denis Suárez té aquesta oportunitat. No dic que recicli lateral, però sí que ha de treballar, que és un jugador que a la llarga pot ser que entri, a no ser que es cansi. Si es cansa i se te'n va a gener, doncs ja l'has perdut per sempre. I bueno, qui haurà d'entrar, doncs la seva pròpia personalitat, de dir, doncs mira, tinc ganes de lluitar, tinc ganes de ser titular al Barça, tinc ganes de fer coses aquí, o mira, me'n vull anar, vull anar pel camí fàcil, me'n vull anar a un Newcastle i triomfar allà. I dic Newcastle perquè hi vaig veure una...
Bueno, és que Denis no crec... Jo crec que si s'anés, no s'aniria al Newcastle, crec que s'aniria a un Arsenal o un equip...
Vull dir, un equip de la lliga anglesa.
Vale, vale.
És a dir, el primer equip que...
Jo crec que s'aniria a un equip dels de dalt, dels que aspiren a la Premier...
Mitja taula dalt.
No, de Champions, jo em refereixo. Jo el veig en un Chelsea perfectament o en un City inclús, jo el veig. De fet, no m'estranyaria que Guardiola el volgués, seria un bon... A mi m'agrada molt Denis Suárez i confio molt en que ho faci bé. La primera temporada haig de reconèixer que no em va acabar de matar, però bueno, hi ha hagut un canvi i André Gómez no li veig cap canvi. André Gómez em segueix sense agradar i cada cop m'agrada menys. No trobo res.
És que tampoc està tenint molt protagonisme,
És que quan el té... No fa res, és que és...
Ah, però aquí entren els entrenos, no? També. És a dir, clar, si tu fites per 30 milions un jugador i no li dones oportunitats, potser no és perquè...
No, clar, evidentment.
Perquè no rendeix, i potser és que a darrere hi ha alguna cosa. És alguna cosa que no podem veure des d'aquí. Que...
I volia dir dues coses, he dit aquesta del Denis. La segona, dels 5 gols d'ahir, 4 són fets per jugadors de la cantera. 4. És a dir, el primer del Cácer, no. Després Gerard Piqué, Aleix Vidal, Denis Suárez i José Arnaiz. 4 jugadors de la cantera. Sí que és veritat que Denis se'n va anar, però bueno, va jugar a la cantera. es porta molt temps dient que la cantera del Barça ja no és el que era, estem d'acord, però també és veritat que la generació aquesta de Piqué, Messi, Cesc, és Víctor Valdés, és molt difícil trobar-la, però creieu que, veient el partit d'ahir, calen fitxatges? És a dir, amb els jugadors que van marcar o que van jugar sense haver de marcar, com Oriol Busquets, per exemple, que també va jugar, creieu que hi ha cantera per arribar lluny?
Bueno, jo abans vull puntualitzar que Piqué, Vidal i Suárez, o sigui el Dani Suárez, se'n van anar els tres, han anat de formació. És a dir, sí que són de la cantera, però alhora també van marxar, han anat de formació.
Sí, sí.
Que no, això no vull dir que la cantera sigui dolenta, però que no, també...
Clar, clar.
Que,
bueno, Cesc també va marxar. Però bueno, els que no han marxat, Messi, Xavi...
Iniesta,
Valdés,
clar, està clar.
Puyol...
Busquets,
ah, però, bueno, però, que són pedazo de jugadors.
Dic els que són ara,
Xavi.
Ah, sí, l'he dit.
Ah, vale.
Piqué és repescat, Vidal és repescat, sí, Dennis sí. És repescat,
Jordi Alba, Jordi Alba és repescat.
Ah, hi ha uns quants. Sí, Deulofeu
sí,
és,
sí, sí.
És repescat.
És repescat, també.
Perquè ha estat molts anys fora, no és que hagi estat un any.
No.
Molts anys
fora. Quan dèiem repescat són 3 o 4 anys fora. Cesc Fàbregas era repescat, sí, també. Sí. Hi ha molt repescat, sí.
Ah, potser... És a dir, estic d'acord, eh? Potser sí que la cantera rendeix, però si no se li donen oportunitats...
No, o sigui, jo no estic en desacord en què cedeixin els jugadors, ho veig bé.
No, una cosa és que cedeixin, però... L'altra és el que li van fer al Piqué, per exemple. Tu, Piqué, et vas desentendre d'ell?
Sí.
Quan dic desentendre, s'entén, eh? Vull dir que el van fitxar, tu no vas fer-hi res, i en el temps l'has fitxat.
Sí. Bueno, també pot passar, clar.
Sí, sí,
pot
passar. Però alhora, per exemple, és una mica la reflexió, no? De dir, ostres, sí que la cantera pot rendir molt bé, però donar-los una oportunitat aquí a Can Barça.
Sí, però en Piqué encara, perquè el Piqué el van refitxar, em sembla que era per 8 o 12 milions. A mi el problema greu és amb Cesc, que se'n va, i el fitxes de l'Arsenal per 45 quilos, que dius, a veure, era un jugador teu, que el regales perquè és jove, llavors agafa un molt bon nivell i el compres per 45. O cedeix-lo i el recuperes, o si el vens, que no te'l venguin per aquesta morterada, perquè més després et dura 3 anys, que et fa un rendiment tampoc excepcional. Jo crec que no vam arribar a veure el millor Cesc com el de l'Arsenal, i se'n va un altre cop al Chelsea.
El problema, com el Jordi Alba, també.
Sí, el problema està és des de quan no comptem amb la cantera. El Barça fa temporades des de, bueno, amb el Verde...
Luis Enrique jo crec que vam començar a no comptar amb la cantera.
Bueno, jugadors que ho fan bé, sí. Venen a fornar jugadors nous, com Oriol Busquets, jugadors del Barça B que ho estan fent
Arnaiz,
bé.
Arnaiz, Cucurella, Alanyà...
Però clar, si no comptem amb ells, si no els hi donem minuts en partits potser una miqueta més significatius que un Múrcia, que no vull dir que vagi malament aquests minuts, ho vam comentar un dia també, crec que era el partit d'anada amb el Múrcia, que... Donem-li minuts significatius a jugadors doncs, que estiguin a la cantera, no?
Sí.
Són, per exemple, vens d'un 0-3 de l'anada. Eliminatòria resolta. Sí que és competició, però no és una competició que diguis... competició significativa que servirà per ells. Sí que són minuts, i és començar a fer minuts suficients amb el Barça, però no són minuts
sí,
molt significatius.
Me'n recordo que la frase que va quedar és això, no? Que realment... No serveix de res que un jove de la cantera el posis contra el Múrcia, que si no recordo malament està segona B,
sí.
Quan el Barça juga segona, a tu el que t'interessa és veure que els de la cantera puguin rendir contra un equip de primera.
Clar.
Que és on realment al final et rendirà.
Sí, però bueno, també és veritat que així acumulen també més minuts, juguen al cantó de Piqué, bueno, de jugadors de primera, sí. I sí que és veritat que és millor que juguin contra un Màlaga, però no ho veig tampoc malament que juguin aquests partits.
És un complement, però realment un jugador de la cantera on t'ha de veure si val o no, no és contra un Múrcia.
Clar, això
ha de ser contra, no tira un València, però un Depor, un Màlaga, un Las Palmas...
Sí, bueno. Equips d'aquest de mitja taula. Quan el partit pot estar 2-0, aprofites, pues, el treus. En comptes de treure el Càcer, pues, treus a l'Anyà.
En comptes de veure aquest rendeix contra un central de segona B, aviam que...
Però llavors aquí el primer que has de fer és, en comptes de tenir, per exemple, al mig del camp, tants jugadors com hem dit, Busquets, Paulinho, Iniesta, Rakitic, Sergi Roberto quan el poses, Denis Suárez, Rafinha, que n'hi ha infinits, no fitxis, per exemple, estic d'acord del fitxatge de Paulinho i més del que hem vist, però no fitxis a Paulinho i deixa que vingui Oriol Busquets, o sigui, que pugi, perquè ahir Oriol Busquets va fer contra el Múrcia, però va fer un partidàs, ho va fer molt bé.
Sí, sí, tant, no. Realment, és que si tu vols confiar en la cantera no pots tenir plantilles llargues, i ara mateix el Barça té una plantilla molt llarga.
El problema dels equips grans com el Barça, el Madrid i aquests equips és que necessiten immediatesa, o sigui, no són equips amb projectes llargs.
Clar.
És a dir, el Barça, Madrid, Atlético, tots aquests equips van a cada temporada guanyar títols.
Per això sóc...
I no pots malgastar, entre moltes cometes, jugadors perquè agafin ritme i minuts i tal, perquè la temporada és la que és i necessites resultats immediats i vols títols ja.
Sí,
llavors,
tu,
no els hi
exemple...
pots donar l'oportunitat de... I jugues amb una mica amb doble filo.
Recolzant això que diu la Noelia, per això cedeixen, per això venen...
Exacte.
Per acumular minuts.
Però tu, per exemple, ara ja estem al tema dels migcampistes. El que està fent André
bueno,
Gómez...
Bueno, migcampistes ens... i qualsevol,
sí, no,
és
no,
igual.
Sí, no, bueno, és un exemple. Per el que està fent André Gómez, realment fa falta tenir-lo, per això pots tenir un jugador de la cantera. Perquè per jugar els últims 20 minuts d'un partit...
Sí, però això llavors és una errada de fitxatge.
Sí,
és a dir...
És una errada.
Sí,
una
però vull dir, és el que estem parlant.
És una errada tècnica de fitxatge.
André Gómez ha sortit malament. En comptes de mantenir-lo, tal, per què no poses un jugador de la cantera?
Sí, però això ja és diferent. Vull dir, quan has fitxat algú i no t'ha sortit bé, pots escollir les diferents opcions que vulguis. En aquest cas, o l'any passat, per exemple, Luis Enrique no va voler altres opcions i volia apostar per André Gómez. Vale. Però una cosa és, tu has fitxat ja un jugador que no t'ha sortit bé, vale, busques les solucions que vulguis. Però la cosa està en, abans d'utilitzar un jugador de la cantera, el Barça el que prefereix és fitxar per assegurar-te el nivell entre cometes.
Oh, però realment...
Perquè vol immediatesa.
El mig camp jugador de la cantera és, en té molts. A la davantera en té.
Sí.
Perquè per això has fitxat el Deulofeu, per exemple.
Sí, però potser els jugadors que jugaven l'any passat en el Barça B, a segona divisió B, doncs no estan per pujar al primer equip i jugar-te a partits de primera divisió. Per tant, fitxes altres jugadors
però,
que creus que et poden cobrir aquest nivell.
Però per això
fitxat,
per exemple, per això tu ja tens a Iniesta, el 50% d'Iniesta, perquè juga la meitat del partit, tens a Rakitic, tens a Paulinho, tens a... no em sortirà... a Busquets. Vale, són jugadors? Sí, són els titulars. Tens aquests 3-4 jugadors. El cinquè, confecciona la plantilla. Si, per exemple, la Rafinha no te'l vols quedar perquè és de vidre, perquè el pobre posa la jugada 2x3, vale, ja no el contem. A partir d'aquí ja tens jugadors de la cantera. Tens un Denis Suárez, que és de la cantera.
Ja, però jo
confecciona
entenc...
la plantilla.
Sí, sí, però jo entenc que si ets un Barça, o sigui... tu necessites tenir una plantilla amb 22 jugadors de primer nivell de Barça. Per si se't lesiona un Iniesta, per si se't lesiona un Busquets,
però
per com... si se't lesiona...
Clar, però 22 no, però poder 17.
Però com pots saber que un jugador té nivell
jo,
Barça si
jo
no
estic defensant que no s'utilitzi la cantera, no estic defensant això. Simplement estic dient que a nivell tècnic jo crec que el que el Barça té un problema, entre cometes, o gran problema, digue-li X... que és que necessita immediatesa, necessita resultats i els necessita ja.
Però,
necessita
però
jugadors de primer nivell
no,
i no pot tenir
no
temps perquè els altres...
És a dir, tu estàs dient 22 jugadors et sobren. És a dir...
No, tu necessites tenir una plantilla de 22 jugadors clar. De primer nivell amb les posicions doblades i que els dos jugadors et puguin fer un molt bon partit.
Aquí són t'equivoques.
Dels jugadors de primer nivell faran aquest rol de segon jugador?
Exactament.
Clar, aquí està el problema. El
problema és, això es pot dir amb el Madrid, l'any passat ho tenia.
Exactament.
Tenia.
Exacte.
Sí, qualsevol que substituís a un del primer, ho petava.
Clar.
Ho petava Asensio, ho petava Morata, ho petava
però
qualsevol.
Són jugadors que necessiten
però
jugar.
Són jugadors que
marxa.
Ha passat un any i Morata se n'ha anat, Javier se n'ha anat, Asensio no està jugant com jugava, costa molt mantenir
però
això.
Però aquí juga
rol,
la figura del,
de
l'entrenador per gestionar minuts i aquí juga la figura del jugador per gestionar el seu rol en un equip de més persones que només tu.
Però tu en 18 jugadors, i et dic així,
és difícil,
en 18 jugadors en tens de sobres. És a dir, tu estàs dient 22 jugadors, vols dir que has de tenir 3 davanters de primer nivell, suplents,
evidentment,
per substituir a Messi,
evidentment.
Per substituir a Suárez i per substituir a qui sigui.
Evidentment, evidentment.
Però si Messi te'l jugarà tots els partits.
És igual, però el Barça necessita algú per quan Messi es lesioni.
És a dir, tu vols tenir un jugador, però quan Messi es lesioni.
És que sona la música.
Sí, sí, no, no, feu, feu.
No, tu estàs dient, hem de tenir un tio que potser jugarà 5 partits en tota la temporada, perquè Messi juga sempre.
Potser substituir Messi no, perquè si es lesiona Messi pots ficar Dembélé per dir-li alguna cosa.
Però llavors en tens 21.
Llavors necessites algú que substitueixi.
Centrals necessites 4? Pensant que Busquets et pot jugar central. I
necessites jugadors
que alguns jugadors poden jugar en dues posicions.
Què ha passat ara amb el central? Valverde ha hagut de posar Vermaelen contra Amestalla.
Ja ho hem de deixar. Si no, s'acopla, oi, amb el següent programa. Ah, vale. No, doncs llavors
acabem.
Sí, el pròxim dia comencem amb aquesta discussió perquè és interessant.
I el bar?
I el bar. Bueno, és que el bar ja, ja,